Bones a tots, jo sóc Iris Rodríguez i això és La ment inhumana. Al començament de 1933, l'assassinat en terribles circumstàncies de dues dones per part de les seves criades va marcar un abans i un després en la història de França. Christine i Léa Papin van cometre un dels crims més horribles del país, que deixaria incògnites sense resoldre fins al dia d'avui. I la pregunta que més es van fer va ser: per què tanta brutalitat contra les seves víctimes? Christine i Léa Papin van néixer a Le Mans el 1905 i 1911 respectivament i procedien d'una família molt complicada. Els seus pares, Clemence i Gustave, s'havien casat a correcuita en quedar-se embarassada la Clemence, però la relació es va deteriorar ràpidament. Després de descobrir que Clemence li era infidel amb el seu cap, Gustave va suggerir d'anar-se'n de Le Mans per refer la seva família, però Clemence el va amenaçar de suïcidar-se si l'obligava a marxar. I derrotat, Gustave va refugiar-se en la beguda. Amb aquest panorama, no és d'estranyar que les nenes no passessin molt temps amb els seus pares. Emilia, la germana gran, va ser enviada a un orfenat, mentre que Christine i Léa van anar a viure amb diferents familiars durant un temps abans d'acabar també en un orfenat. En aquest centre que acull infants orfes, la vida de les germanes Papin va anar a pitjor, una infància plena d'abusos físics i psicològics de tota mena. El 1918, Emilia, la germana gran, va decidir entrar en un convent i va tallar tota comunicació amb la seva família, i mai més tornarien a veure-la. Christine va voler imitar la seva germana gran, però la seva mare, que a aquestes altures s'havia divorciat i necessitava els diners, no li va permetre i la va obligar a treballar com a criada. Al cap de poc temps se li va unir la Léa i totes dues germanes des de llavors ja no es van separar més. Christine i Léa van treballar en diverses cases, generalment amb bons resultats tant professionals com en relació amb els seus caps, però Clemence les canviava constantment de casa perquè mai estava satisfeta amb el que cobraven, ja que els diners se'ls quedava la mare. A causa dels canvis constants de treball i habitatge, les germanes no es relacionaven amb ningú. Anaven juntes a tot arreu, no tenien amics i amb prou feines sortien si no era per anar a l'església o a comprar per als seus senyors. I així van anar les coses fins al 1926, quan les dues germanes van entrar a treballar com a internes a casa dels Lancelot. Monsieur René Lancelot, un advocat jubilat, la seva esposa Madame Léonie i la seva filla menor, Genevieve. Els primers anys van ser excel·lents. Les Papin treballaven sense descans i els Lancelot estaven encantats. Però en algun punt les coses van començar a torçar-se i la senyora Lancelot va desenvolupar algun tipus de malaltia mental. La majoria de les fonts diuen que tenia depressió, però sembla que els símptomes del seu comportament indicaven alguna cosa més, però que mai va ser diagnosticat i es va ocultar. En qualsevol cas, les germanes es van convertir en la diana de la seva ira. La senyora Lancelot va començar a maltractar a les Papin, primer verbalment i psicològicament, i després va passar als maltractaments físics. Res dels que feien les dues germanes estava bé i el més petit error provocava un torrent d'insults, cops i càstigs per part de la senyora. A la França dels anys 30, les condicions dels treballadors domèstics eren sovint dures i no estava regulat legalment el tracte que havien de rebre, la qual cosa permetia certs abusos. A més, el tracte degradant que experimentaven totes dues germanes no va fer més que augmentar. Christine i Léa mai es van queixar en públic de la situació infernal que vivien en aquella casa, ni tan sols quan la senyora va començar a estampar el cap de les germanes contra la paret. A Le Mans les consideraven dues noies raretes i no tenien a ningú amb qui parlar. El 2 de febrer de 1933, Madame Lancelot i Genevieve havien anat de compres, però van tornar a casa quan va començar a ploure. Es van trobar l'habitatge a les fosques i Christine li va explicar a la senyora que havien saltat els ploms en endollar una planxa. I aquí va ser quan va començar tot. La senyora Lancelot es va enfadar moltíssim i va començar a golpejar Christine, Però aquesta vegada la Christine no es va quedar quieta i li va retornar els cops a la senyora, la qual cosa va fer que Genevieve s'interposés entre totes dues per a defensar a la seva mare. Christine es va tornar contra la nena i sense pensar-s'ho dues vegades li va ficar els dits als ulls i els hi va arrencar. Alertada pels crits, Lea es va apropar al lloc dels fets i, seguint els ordres de la Christine, va fer el mateix amb els ulls de la senyora Lancelot. Amb les dues dones encegades i tirades pel terra, Christine es va dirigir a la cuina i va agafar un ganivet i un martell amb què les germanes van continuar colpejant a les Lancelot. Els forenses que van analitzar l'escena van calcular que les germanes Papin van poder estar unes dues hores torturant i mutilant a les seves víctimes, fins i tot després de mortes. Durant aquest temps es van acarnissar amb els cossos sense vida d'una manera que semblava buscar alguna cosa, més enllà de la mort mateixa, potser una espècie de catarsi o expiació que només elles podien entendre. Acabada la feina i amb les dues víctimes ja sense vida, les germanes van netejar les eines utilitzades en el crim. Les van tornar a col·locar acuradament en el seu lloc i com a mestresses de casa, preocupades per l'ordre, també es van rentar, es van desfer de les seves robes ensangonades i quan per fi estava tot ordenat, van dir a si mateixes.
Ha quedat tot net.
Sí, sí, ha quedat tot net.
Quan Monsieur Lancelot es va acostar a la casa i la va veure a les fosques, va assumir que la seva dona i la seva filla havien anat a una festa a casa d'uns familiars, així que es va dirigir cap allí en comptes d'entrar. En veure que no estaven a la festa, es va espantar i va tornar a casa acompanyat del seu gendre. La porta de la llar familiar estava tancada des de dins i les llums continuaven apagades, així que el senyor Lancelot va alertar a la policia. Quan van arribar els agents, van entrar en el domicili per la força i amb les llanternes a la mà. Tot semblava normal a primera vista, a part de que la llum estava tallada. Van pujar cautelosament les escales fins al primer pis i en el replà van trobar el que semblava una canica. En enfocar amb la llanterna, van percebre horroritzats que en realitat es tractava d'un ull humà. Un escombratge per les parets els va descobrir que estaven plenes de sang i que a uns metres, en el terra, jeien els cadàvers de Léonie i Genevieve, plens de talls i cops, amb les conques dels ulls buides, els rostres desfigurats per les ferides, les faldilles aixecades i la roba interior baixada. Els guants fins i tot cobrien les mans de la senyora Lancelot i el seu rellotge de polsera s'havia detingut a les 19:22 hores, l'hora del seu inesperat final. En canvi, el rellotge de la senyoreta Lancelot s'havia aturat a les 19:47 hores. Llavors van pujar un pis més i es van dirigir a les golfes, on habitaven les treballadores domèstiques, esperant que haguessin sofert el mateix final. En entrar a l'habitació van trobar les germanes vives, abraçades en el mateix llit i vestides amb les seves bates de casa. Quan la policia els va preguntar què és el que havia passat, elles van confessar el crim i van ser arrestades immediatament. En aquella època parisenca, Alemu explicava el crim des del punt de vista social, que era com una venjança de la classe baixa a la classe alta. Per això ho comentarem més endavant. Òbviament, França sencera es va quedar impactada davant aquest succés. Les Papin van insistir que havien actuat en defensa pròpia i ambdues van intentar protegir-se una a l'altra confessant-se les úniques autores del crim. En la seva declaració, Christine va dir:
"El meu crim ja és prou gran perquè jo digui les coses com són. No m'empenedeixo de res. Vaig pensar en mi i en la meva germana. Si haguéssim aguantat més, les que estaríem mortes seríem nosaltres."
I després res més, excepte les súpliques de totes dues perquè els donessin permís per remondre sempre juntes. Només demanaven això. Tot el que havien de dir, impossible de dir, estava acumulat en aquest crim en el qual es va dir tot. I Lea va declarar:
"Tot el que ha dit la meva germana és cert. Els crims van ocórrer exactament com ella els hi ha narrat. El meu paper en aquest assumpte és absolutament el que ella els hi ha indicat. Jo vaig colpejar com ella tant com ella. Afirmo que no havien premeditat assassinar les nostres patrones. La idea ens va venir instantàniament quan vam sentir que la nostra mestressa ens feia retrets. De la mateixa manera que la meva germana, no lamento l'acte criminal que vam cometre. Com ella, prefereixo haver-los llevat la pell a les meves patrones el fet que elles m'haguessin llevat la meva.
Després de la confessió de les germanes, les autoritats van decidir enviar-les a la presó en cel·les separades, acte que trastornaria per complet a Christine, qui a crits va suplicar durant dies que l'ajuntessin amb la Lea. Necessitava tenir-la amb ella, pregava per estar juntes. De fet, la Christine va muntar tal espectacle perquè li deixessin veure a la seva germana que van acabar posant-li una camisa de força. La nit del 2 de juliol, la sobreexcitació de Christine va fer que una guardiana, que va acudir en sentir-la, va declarar després.
Potser Christine era un monstre, però aquest dolor hauria commogut una roca.
El cor de la guardiana es va entendrir i aquesta, trencant una mica les normes, va portar-li a la Lea a la seva cel·la. Quan Christine la va veure, es va precipitar sobre ella, la va prendre als seus braços, la va estrènyer i inclús la va ofegar de tant entusiasme. Lea va estar a punt de desmaiar-se. La Christine la va asseure a la vora del llit i li va treure la camisa. Amb una mirada d'horror i en un creixent estat d'exaltació, amb la respiració entretallada, li va suplicar.
Digue'm que sí, digue'm que sí.
El que va suscitar la sospita que entre elles existia una relació incestuosa, ja que segons alguns dels gendarmes que les vigilaven, les poques vegades que les van deixar veure's abans del judici, les Papin es van comportar de manera inapropiada i fins van dir que s'havien llevat la roba entre elles. Els psiquiatres que les van examinar i les van declarar aptes per anar a judici van desmentir aquesta possibilitat, explicant que tenien un vincle afectiu extrem, sí, però per a res en el sentit sexual. No obstant això, la història de l'incest va omplir els titulars de tots els periòdics. Encara que es van desestimar la seva petició de considerar-les imputables per malaltia mental, sí que es va considerar que les Papin havien sofert el que es coneix com a trastorn psicòtic compartit a causa del seu aïllament extrem del món. Malgrat el dictamen dels psiquiatres, el jurat les va considerar culpables. Christine va rebre la seva sentència de mort de genolls, que se li va computar la seva pena a cadena perpètua, però la separació de la seva germana li va pesar molt més que la condemna i a partir d'aquest moment va començar a tenir en el seu empresonament al·lucinacions, va deixar de menjar, tenia episodis catatònics i el 18 de maig de 1937, és a dir, 4 anys després de la seva sentència, va morir d'inanició, és a dir, de fam. En el cas de la Lea, aquesta va ser condemnada a 10 anys de treballs forçats, sent alliberada el 1943 per la seva excel·lent conducta i quan va sortir va decidir anar-se'n a casa de la seva mare. Allí va adoptar una nova identitat, passant-se a dir-se Marie, i on va viure fins al final dels seus dies, morint en 1982. El crim de les germanes Papin va ser tan aterridor i va fer ressonar tants aspectes de la lluita de classes que es va convertir en un assumpte d'interès no solament per a la premsa i el públic en general, sinó també per a algun dels intel·lectuals més destacats de l'època. Jean Genet, conegut per crear obres on expressava una profunda rebel·lió contra la societat i els seus costums, va escriure l'obra teatral Les criades de 1947, inspirada en el cas de les germanes Papin. Aquesta obra s'endinsa en les dinàmiques psicològiques de les serventes i la seva relació amb les seves mestreses i explora temes com la identitat, el poder i la rebel·lió. Per part seva, Jean-Paul Sartre, representant de l'existencialisme francès, va abordar el cas en el seu assaig El mur, on va utilitzar el crim com un mitjà per examinar la naturalesa de la llibertat i l'alienació en una societat estratificada. Sartre va suggerir que l'acte violent de les Papin era una expressió de la llibertat, encara que fora d'una forma aberrant i destructiva i que reflectia l'opressió que sofrien les classes treballadores. A part d'aquestes obres, el cas de les germanes Papin ha estat objecte de nombroses publicacions, des de llibres que detallen el crim i el seu context històric i social, fins a obres de teatre, pel·lícules i documentals, així com nombrosos articles acadèmics i de divulgació. En l'actualitat, aquest crim continua sent un punt de referència en la cultura francesa i un tema de reflexió sobre la naturalesa de la violència i les divisions socials. Les germanes Papin ens mostren que la influència i la dominació social pot aixafar un ésser humà i també que les injustícies laborals poden fomentar ressentiment i odi fins a un punt crític. La forma en què el cas es desenvolupa amb aquesta relació intensa i fins i tot malaltissa entre les germanes i el seu aïllament progressiu és esgarrifós a la vegada que hipnòtic. I després tenim aquest rerefons de desigualtat i opressió laboral que et porta a reflexionar i a preguntar-te quantes altres històries similars hauran quedat en l'oblit. Es tracta d'un dels casos més impressionants que hem comentat en aquest podcast. És cert que no he volgut entrar en molts detalls del que van fer les criades perquè és bastant dur, però també entrem en un dilema amb aquest cas. Òbviament van complir condemna ja que van fer el que van fer, però tampoc ens podrem imaginar mai pel que van passar les germanes en aquella casa. Una vegada més, donar-vos les gràcies per escoltar-me un mes més i perdoneu pel meu francès i també donar les gràcies a totes les persones que han participat en aquest cas. A Estrella Botelló com a Christine Papin, a Duranguera com a Lea Papin i a Anna Cartiel com la guardiana. Ens escoltem al següent episodi. Una forta abraçada.